Bon dia i bona hora. Avui és diumenge 10 de maig del 2026 i ara mateix són les 10 a la Vila de Piera. Sigueu benvinguts i benvingudes a la que per nosaltres sempre serà l'Hora de l'Àngels. Avui arrencarem amb les efemèrides del dia a càrrec de la nostra assistent de la intel·ligència artificial, la Cali. Tindrem alguna cançó. També ens visitarà el Joan Poc, la Marillum, i parlarem de l'agrupació sardanista de Piera amb l'actual presidenta Montserrat Roca. Com és habitual, arribarem a les 11 en punt amb les novetats de la Biblioteca de Piera. Bon dia, Cali. Avui és 10 de maig i quines són les efemèrides d'aquest dia?
Bon dia. Avui, 10 de maig, per exemple, podem recordar que l'any 1508 va néixer el teòleg protestant Joan Calví. També el 10 de maig del 1904 es va inaugurar oficialment el ferrocarril de Lleida a Balaguer. El 10 de maig de 1994, Nelson Mandela es convertia en el primer president negre de Sud-àfrica. A nivell global, et podria dir que el 1994 es va estrenar la pel·lícula Pulp Fiction a Cannes. El 10 de maig de 1940, Winston Churchill va convertir-se en primer ministre del Regne Unit, un moment clau en plena Segona Guerra Mundial. O si anem a la ciència, el 10 de maig de 1869 es va posar el darrer clau del ferrocarril transcontinental als Estats Units, unint per fi les costes est i oest. El cantant Bono, líder de U2, va néixer un 10 de maig del 1960. No ens podíem oblidar d'un aniversari musical tan emblemàtic. Recordem que el 2006 el Barça de Frank Rijkaard va celebrar una lliga. Avui el destí ens porta a un clàssic decisiu contra el Madrid. Com aleshores, el Barça pot fer història de nou. Que el record d'aquella lliga sigui un impuls per aquesta nit.
Moltes gràcies, Cali.
A tu sempre. Si et cal res més, ja ho saps. Som-hi.
minuts per sobre de les 10 del matí. Ja tenim aquí el Joan Poch. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com ha anat la setmana?
La setmana? Ui, una setmana molt, molt intensa, eh?
Sí, eh?
Una setmana molt intensa. M'he seguit tot a menys un dia.
Quin dia?
Perquè vaig donar preferència amb el meu esport favorit i em vaig estimar més quedar-me a casa.
Aviam, què era això?
Això era el dimecres.
Dimecres, què tenim el dimecres? El
dimecres hi havia que es parlava sobre com havia de ser la plaça de la biblioteca. Es parlava. I potser en part quasi me n'alegro. Perquè potser em grancés.
Veus?
Potser em grancés i val més. I no em convé.
Val més.
No em convé.
I ara, què ara, més, què més?
Què més? No, llavors doncs vam tenir una conferència molt maca, potser de les maques que hi ha anat, d'en Ramon Vallès.
Ah, sí?
Sí, l'únic que no em va agradar molt va ser moderador.
Ja,
moderador, però bueno, és igual, això, deixem-ho a part, eh? Deixem-ho a part.
Ja vaig veure una intervenció del públic que també ens l'haguessin pogut estalviar, eh?
No, home, per què?
No, que és broma.
Per què? No, 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 però el moderador, doncs, bueno, no, perdonem-lo, eh?
Sí.
Perdonem que no saben què es fan, allò que deien els
fosseny. Això mateix.
No, però en veritat en Ramon té taules, eh?
Sí, tant.
Moltes taules, la veritat, i ha sigut potser la conferència a la biblioteca multitudinària, eh?
Sí, sí.
Multitudinària, la veritat.
Deien això, perquè més.
I molt bé, vam sortir satisfets.
Bé, molt bé.
I els que el coneixem encara més.
Clar.
Aleshores, hi va haver-hi, això era el dijous, el divendres, va haver-hi també una xerrada sobre el pim-pam-pum, eh?
No sé què et refereixes.
No, sí, sobre el pom.
Ah, el pom.
El pom, aquest, pom. Sobre el pom.
Pim-pam-pum.
Sí. I no sé, el meu modo d'interpretar-ho pot ser una mica massa científic per la gent que som nosaltres. Potser, no sé. Jo no poso amb camisetons a barres perquè generalment se m'escapen algunes paraules i potser llavors ja no em lliguen tant amb el que diuen.
No.
Però hi va haver una intervenció, que no sé, no li he preguntat si em va sortir escaldat d'aquella intervenció.
Uh-huh.
Però bueno, li preguntaré. Però jo crec que doncs que va ser una mica de cara científic. I el del primer dia, em refereixo, no vaig assistir-hi perquè no sé com va acabar ni com d'allò. Però si donen una opinió al poble, almenys que la retenguin, aquella opinió. Perquè jo aquesta setmana estava penjant els retratos i em pica un a l'esquena, un senyor ja, doncs, no de la meva edat, potser 20 anys menys o 30 menys que jo, i diu, escolta'm, Joan, diu, no t'hi cap fiquis parlant d'assumptes de l'Ajuntament. Diu, perquè no fan cas a res. Així és mateix. No fan cas a res. Tu en raones que jo ho veig, de lo que em parles, jo ho veig, també. I penso, fins aquí arribem, eh? Però, ara, d'obra nova, la que vulguis. Però si no conservem la vella, on t'arribarem? Perquè si ara allà es vol fer una placeta o el que sigui, allò vol un manteniment. Cuidado. I de manteniment, actualment, no n'hi ha cap. Ni un. Ni un de manteniment. Font de Rossinyol, que no em cansaré de parlar-ne. Arbres, que no em cansaré de parlar-ne. Voreres, rajoles. No em cansaré de parlar-ne de tot això. Diu, això també ho veig jo. Diu, però em sembla que piquis en ferro. Dic, per què? Dic, mira, encara li vaig dir, aquesta setmana, dic, com que vaig llegir que parlarien d'això, em va venir per donar un tom per tot el gall mullat. El cantó, ho dic una mica més fort, el cantó de les cases, tocant les cases, el passeig aquell que hi ha, és desastrós. Branques seques per sobre els arbres, porqueria. Què és? Només rentem la cara pel davant, per allà on transita més la gent. Però és que allà està fet, més ben dit, dels arbres a terra, a sota... Bueno, una porqueria. Doncs si ara allà fem un altre racó, s'ha de conservar aquell racó. I en canvi de conservació no en tenim. Estem a zero conservació. Perdoneu-me, però algú ho havia de dir.
Ja està dit, doncs. Joan,
sí.
El més important d'avui és...
Avui, visc el març.
Visc el març. Pot ser històric, eh?
Manca pierda.
Escolta'm, com ho has vist tot això, les garrotades que es foten allà a Madrid?
Bé, bé, nosaltres, com a entitat, podem presumir que ells no en poden presumir que tenim un balonmano, tenim un hockey, tenim un futbol sala, i ells ara es veu que volen implantar el boxeu.
Ja sabia que aniries per aquí.
Em fa l'efecte que doncs, almenys tindran una altra cosa dintre l'entitat.
Sí, no sé pas. Sí,
bé, això, imagina't, Màrius...
Estan federats o no?
Que ens passi Can Barça, això.
Bueno, és.
Tu imagina't que ens passi Can Barça, eh? I espera't que no em desfagi i tampoc no ho dono per d'allò de que avui ens guanyin, perquè... el futbol és el futbol.
Sí, pot
passar. I que avui ens guanyin. I si ens guanyen, passarem una setmana d'aquelles de Tots Sants, eh?
Sí.
Anar a portar flors al cementiri.
No has de pensar així, home.
No.
És així, avui serem tots allà empenyent, eh?
No és el meu d'allò, però tot hi entra, eh?
També et dic una cosa, eh? Si guanyem avui, els sí, que passaran no, una setmana...
Si guanyem, sí, també.
Serà tremenda, allà.
Sí, el que passa que tindrem una desavantatge que... No ens quedarà herba al camp. No ens quedarà herba al camp perquè ells sortiran a menjar-se-la.
Ah, bueno, ja veurem.
Eh?
Ja veurem.
Ells sortiran a menjar-se-la. Ara, si la nostra joventut té ganes de batalla, suposo que avui trauran més les ungles
que avui és, han de jugar com si fos la final de la Champions.
Ah, exacte. No, hem de jugar el nostre joc.
Bueno, però vull dir, sense la pressió de que si perds no passa res.
I evitar confrontacions, perquè ells hi aniran a les confrontacions.
Sí.
I aniran. MP a terra 10 vegades. El júnior, 50 vegades des de terra aixecant els braços. Això, abans de començar, ja ho veig.
Forma part del show.
Ja, sí, bueno.
Va, què ens portes avui?
La setmana que ve en parlarem.
Això,
ja. Avui, tot i criticant el poble, vull tirar una oda a favor del poble.
Vinga.
Sí. Una oda que va ser escrita...
Vinga, te'n vas al micro. Joan, no te'n vagis al micro.
El 1991. I ho va llegir, això, la senyora Maria Matilde Almendros,
sí,
a Ràdio Barcelona.
Molt bé.
Bueno. I bueno, és una poesia prosa, però bueno, ho llegirem. I diu així: aquest trosset de terra on vaig venir a la vida no és més bonic que un altre, ni ens mostra un cel més clar. Tampoc gaudeix d'un clima que la faci escollida. Fa fred per l'hivern, hivernari, i és poc afavorida com a lloc d'estiuejar. No té mar, ni muntanyes, ni singulars aromes, ni un llac, ni un riu, obèrrims. Sol uns mims rierols, ni tempestes ardides. Es formen quatre bromes i cau la pluja fina que allunya les colomes i plau els camperols. No té una agricultura brillant ni destacada. Els camps hi ha blat i vinya, i uns quants arbres fruiters. Llegums, hortalisses també hi tenen estada. I quan la primavera tot just és arribada, la flor dels ametllers. Però aquest tros de terra, humil, desconeguda, té un nom radiant i noble, que és glòria dels seus fills. Perquè la terra és mare, i com ella és volguda, la mare sempre estima, la mare sempre ajuda i et guarda dels perills. I quan dic el meu poble, no tinc altra lluança que més glorifiqui, ni el faci més formós. Ell sap que ho dic amb joia i amb certa esgarrifança. De les hores viscudes, prop seu tinc remembrança i sembla esplendorós. No hi ha cap altre poble que tingui aquesta plaça. No hi ha cap altre poble que tingui aquests carrers. No hi ha cap més església tallada amb tanta traça ni castell com el nostre que tingui per cuirar-se la costa del Xiprés. Al nord, contempla estès la immensa serralada de sempre incomparable massís de Montserrat. Cap altre lloc pot veure la serra tallada. Com pot fer-ho el seu poble, quan hi ha una nuvolada un jorn assolellat? El Crist que amb el cel venera per fer la seva cultura, fer el que ha rebut dels avis i dels seus fills va llegant. I a l'ombra dels seus braços emprèn la cingladura i s'enfronta amb un coratge la missió més dura, pregant i confiant. Aquest és el meu poble, bressol de ma infantesa, company inseparable dels anys de joventut, espectador immutable de somnis, de tendresa, promeses amoroses i hores de tristesa que junts hem conegut. Si avui he pres la pluma, no és pas per elogiar-te, tampoc per menospreciar-te. Et dibuixo el teu perfil. Se m'ha posat a escriure i sols per recordar-te, i en versos harmoniosos m'afecta reiterar-te segons el meu estil. No et manca més bellesa que la de que jo et sé veure, ni et manca un altre clima, ni un cel amb estels d'or. Perquè et pugui estimar, estimar-te no cal ni posar-te ni treure. Jo et vull com ets, Piera, et vull amb el teu creure que et porto dins el meu cor. Paraules de senyora Vassalissa Sanova.
Vas a dir paraules de Déu. Déu-n'hi-do. És molt maco, eh?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Fa un repàs, vull dir, està molt bé. Està
sí,
bé,
és un repàs de, no interiorment, però de punts de Piera. O sigui que jo avui arribo fins aquí perquè no vull estendre'm, perquè la sang se'm mou. I ara, senyors, em diré com cada festa a fer un vol a la mitja part del partit de futbol a Piera,
sí.
M'aniré a fer un voltet per la Font del Rossinyol.
A
veure si hi ha hagut alguna novetat.
Molt bé.
Perquè això m'ho havia deixat. No ho sé si d'allò, però els dissabtes de Mercadillo el parc del Gall Mullat és desastrós. Hi ha molta gent que tampoc hi va a comprar el Mercadillo i passeja, perquè ara que ja dona una mica de gust. Allò no sé si a les 7 del matí caldria que un senyor anés a treure totes les deixalles d'aquests porcs, així mateix, llencen el dissabte al vespre. Perquè és una vergonya. Els bancs plens de llaunes, a terra ple de capses. És vergonyós el dissabte al matí, a l'hora del mercat, el que és la part...
És un moviment comercial, això.
Més d'oci.
Va, Joan, la setmana que ve més.
La setmana que ve
més. I millor. Va,
vale. Algú ho havia de dir,
això,
eh?
Bueno, farem un apartat.
I perdoneu si me passo.
Això. Va, bon dia.
Bon dia.
Fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat. Diu que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades. Diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps. I diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant. Que és des d'aquí, des d'on escriu. Que és des d'aquí, des d'on escriu. Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4, i quan baixa al poble ompli el rebost. Sabeu què li passa? Que despatxa un avi que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú. Estimat, noies i dones. Diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu, diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé. diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català i fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantalons. Diu que ha vist en perspectiva, té molt clar que aquí no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar molt poc estil, però que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant en lloc. Diu que des del porxo veu un cel que no te l'acabes, que la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres, i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por, quan s'hi hagi de ser hi serà. Quan s'hi hagi de ser hi serà. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres.
Montserrat Roca, bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Hi havies estat moltes vegades aquí a la ràdio, eh? Però ara feia temps que no t'hi veiem.
Déu-n'hi-do, havíem fet un programa i tot amb el Pere Bosch. I sí, ara feia bastants anys que no hi venia, de veritat que sí.
Podríem dir que el dia més especial per l'agrupació sardanista de Piera és l'1 de maig?
Sí, sí, des de molts anys. Hi ha dos dies molt especials. Un, l'1 de maig, que aquest és molt especial. I després tenim el 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, que fem la ballada de sardanes i el concert a la tarda, a la parròquia. I llavors també tenim el dia de l'agrupació o dels socis, que també per nosaltres també és especial, però ja queda dos, una mica més enrere.
Per l'1 de maig podríem dir que és com el dia de poble, no? On hi ha més gent, on es comparteix el dinar, l'arròs, coneixes, bueno, et trobes, no?, amb persones que igual feia temps que no veies, acostuma a ser, doncs, això, entrar a la primavera, que també està bé, no?
Sí, vull dir, l'1 de maig es va començar, que érem pocs, jo ja hi vaig començar, no estava l'agrupació jo, però els que van començar sempre hi vam ser costat, i hi vam ser el primer any, que va ploure, per cert, el primer any, poquet, però va ploure. I vol dir que sí, que allà dalt ve molta gent. No ve la gent que venia com es va fer al principi, que hi havia molt jovent, que potser tu ho havies fet, de quedar-te a dormir allà dalt, en tendes de campanya, a tot això ara ja no hi és. Però ve molta gent, és a dir, ara 500, 600 o 700 persones hi passen.
Montserrat, parlaves ara dels inicis, aquest any hem arribat a l'edició número 50, que és una barbaritat. Jo no sé si al principi, quan vau començar, us podíeu imaginar que estaríeu mig cicle fent això.
Jo suposo que els que van començar, les idees devien ser d'aquests dures anys, però no crec, doncs, que pensessin tants, potser, no ho sé, perquè hem parlat amb algú dels que va començar i es pot dir que quasi no, ni se n'en recorda ja del que havien pensat i el que havien fet. Però bé, nosaltres, jo fa 39 anys que hi soc, a l'agrupació ja, i vol dir que sempre vaig pensar, doncs, mantenir com a mínim el que van començar. Els que van començar, doncs, manteniu. I això ho han fet. S'ha perdut alguna cosa de les que es feien, potser, però han mantingut, doncs, les tres, que de fet són les que fa l'agrupació, que les fa cada any.
Què hi ha de diferent del principi que ara comentaves? Què trobes de diferent? En què ha canviat aquest aplec?
A veure, ha canviat l'aplec i com ha canviat tot, i com han canviat tots, també. Abans l'aplec es mantenia només de l'agrupació. És a dir, l'agrupació, anant demanant per aquí, per allà i per més enllà, l'aplec es mantenia en propagandes, en tot això. Ara tot això ja no hi és. Ja només has de demanar en un lloc. I allà, aquell lloc, gràcies a Déu, ens correspon sempre, i per això el podem fer.
I a nivell de participació, de la gent, de l'ambient, notes canvis també?
No, amb l'ambient no. Vull dir, crec que la gent que ve ho respecta bastant, sempre hi ha alguna cosa, però sempre hi ha sigut, però respecta molt, i la gent continua venint, el jovent, els grans, és la canalla, i vol dir que bé.
Parlem de l'agrupació. L'agrupació sardanista de Piera, que ha estat una entitat que, diria, de les que més temps porta, no? Segurament n'hi ha algunes més, però l'agrupació, déu-n'hi-do tots els anys que porteu fent feina.
Bé, l'agrupació són 52 anys, aquest any farà 52, que hi ha més entitats que són més antigues, sí. Hi ha els Reis, hi ha el futbol, hi ha l'hoquei, però entitat així, doncs sí, és una de les antigues també, 52 anys d'agrupació. Ja et dic, jo no hi era quan es va fundar, i era com ajudanta, això sí, jo col·laborar anant a ballar, quan ens van demanar per ser socis, vam ser els que anàvem allà, els que ens vam apuntar ràpid perquè hi haguessin socis, perquè es pogués fer l'agrupació, perquè aquella gent que se'n cuidava, que per desgràcia o per llei de vida ja en falten uns quants, poder-los ajudar, i això sí, però jo sé de l'agrupació, no hi era quan es va fundar.
Clar, ara comentaves això, en pràcticament 40 anys hauràs vist, doncs, això, molta gent que ja no hi és, no?
Sí.
En qui penses quan penses en això?
A veure, penso en molts, perquè són bastants. Penso, clar, primer en els familiars, com és normal, els que em falten. Penso en els que havien sigut a l'agrupació. Hi havia el Ricard Milià, que era l'alegria de l'agrupació, perquè aquell noi era una cosa meravellosa. I penso en altres, en la Nita, en la Pilar, en molts altres que ens han anat faltant, però que amb aquests no era tan llei de vida, perquè van morir, que no eren massa grans. Però llavors, i penses en socis, en gent que no ha sigut de l'agrupació, però han sigut socis, que ens han ajudat, i que també hi eren. I sí, quan et ve l'aplec i quan et ve aquestes coses, sempre els tens a dintre. I ara últimament penses, Rosc, com és normal, amb l'Àngels Isard, que no ha sigut mai de l'agrupació. L'Àngels de l'agrupació no ho ha sigut. Sempre ha sigut, doncs, la que ensenyava a ballar sardanes. I la vam tenir molts anys, molts, i esclar, aquesta la tenim molt present. Després també va haver, ara també va morir aquest any, el Garcia, que també va ser un dels fundadors i el que va fer el disseny i que van fer el monument a la sardana, junt amb el Jaume Carbonell, que aquest, gràcies a Déu, és viu, amb el Pepe Casans, que aquest també ja no hi és. Vull dir, penses en tota aquesta gent i d'altra gent que han marxat de Piera, que han anat a viure fora, però que de tant en tant tenim contacte i en parlem, però vull dir, penses en molta gent, molta.
Montserrat, acaba una etapa ara, no? Comenceu ara, no sé si hi ha un canvi, no?, de junta dins de tots aquests anys que heu portat, tu deies, no?, 39 anys, pràcticament 4 dècades, hi ha el relleu, ja?
Esperem que sí. No teníem relleu, no teníem ningú, tampoc no havíem dit massa, ho dèiem, ja que quan s'acabés la plec dels 50 deixaríem de ser, tant l'Antoni Escudero com jo, i ara sí, resulta que allà dalt ja es va formar un grup de 17 o 18 persones, eh?
Uh-huh.
I a veure si quan fem les reunions doncs continuen i es poden fer. I tots són joves, això també, eh? Són joves.
Que
és el que interessa, penso. Uh-huh. Potser algun que sigui una mica més gran, que també està bé, però que són joves. Quan fem la reunió que les convocarem, llavors veurem.
Uh-huh. Estan dins o fora de la Junta, la implicació de la Montserrat Roca imagino que serà igual, no?, de participar en tots els actes.
A veure, jo espero, si tinc salut, perquè també tinc una edat, ja, vol dir que si tinc salut i em trobo bé, jo estaré dintre, si necessiten ajuda, no dels portar al cap, però ara si necessiten una ajuda, a mi sempre em trobaran.
Montserrat, està clar que l'agrupació sardanista és una entitat cultural catalana, catalanista podríem dir, no?, que defensa els interessos i la cultura catalana. Tu personalment com veus l'estat del català ara mateix al nostre país?
A veure, jo el veig bé, perquè sóc optimista. El veig bé perquè penso que si en tants anys s'ha volgut treure el català i no s'ha pogut treure, tampoc no el trauran ara. Aquesta és la meva idea, no ho sé, però penso que això no passarà. Sempre sortirà un Xirinacs, un Salvador Escamilla, sempre sortirà algú per defensar la nostra llengua, per defensar el català, el catalanisme i el separatisme i tot, inclús. Jo penso que sempre, sempre sortirà algú, que això no s'acabarà. I que un dia o altre potser aconseguiran, jo ja no, però potser aconseguiran alguna cosa, vés a saber.
Molt bé, Montserrat, doncs res, t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui a la ràdio a explicar-vos una mica aquest, no?, 1 de maig, que és una data que acabem de passar i també que hem, no sé si la veu viure d'una forma molt especial aquest any, si tu personalment la vas viure...
Home, jo sí, esclar, una mica especial, perquè pensaves que era l'últim any que tu et cuidaves de tot això. Vull dir que ara ja n'hi haurà notat, que ara la plec no ens portava la feina que ens portava molts anys enrere. Ara ja, gràcies a Déu, els ajuntaments, tots els ajuntaments, quan els hi hem demanat col·laboració, sempre ens han col·laborat, sempre ens han ajudat amb tot, i continuem igual. Vull dir que tot això, tot continua igual. Clar, tu sempre hi eres a les 7 del matí, ja eres allà dalt, clar, això suposo que se m'haurà acabat, que vull dir que ja hi hauré de ser. I sí, que penses, doncs, són molts anys d'haver viscut, però jo continuaré, ja dic, si tinc salut i m'ho permet, doncs jo continuaré anant a la plec, com sempre. I això sí.
Molt bé, doncs Montserrat Roca, moltíssimes gràcies i endavant amb tots els projectes que vinguin a partir d'ara.
A veure, projectes ja no en tinc masses, no, però
els que siguin,
els que siguin, sí, espero jo anar fent una vida normal com sempre i amb el que necessiti ajuda, que sempre el ajudaré.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdí. Anirem junts sense recança. Allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança. I serem dues i serem tres. Les altes al cel obert, hi haurà rems per tots els braços, serem quatre, ja serem cinc. I els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel mar amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem vint, serem quaranta, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal dins la pell de la ona salada. Serem 500, serem 1000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit. Juntes farem nostra la nit.
Guillem Torres, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs vinga, un diumenge més, no?
Un diumenge més.
Avui... una dona interessant, eh?
Sí, una senyora molt interessant. Sí. Una noia de Barcelona.
Imagina't.
Sí, del 1594.
Això ja fa dies, eh?
Ja fa dies.
Sí, sí.
Feia uns 100 anys que s'havia conquistat Amèrica, no?
Uh-huh.
I uns 40 o 50 que havien fet a fora tots els àrabs, tots els moros, tots els... jueus, tota la gent, havien fet... I érem tots cristians, vaja.
Sí.
Tots batejats i cristians com Déu mana. Encara que, saps què? Hi havia una manta que estava a les esglésies,
sí.
I el capellà, cada vegada que pujava i enraonava amb els feligresos, els advertia que podia tirar de la manta.
Mm.
I a la manta hi havien apuntat persones que... no els veia molt per la església, no els veia molt devots... Vaja, que no li feien costat amb ell.
Uh-huh.
I llavors advertia, porteu-se bé, compliu amb els vostres deures, amb les lleis, si no, tiraré de la manta. Avui dia encara es parla d'això, no?
Sí, l'expressió aquesta, no? Es tirar de la manta.
Pots advertir, que sí. Tiraré de la manta.
Correcte. Caig jo, caigueu tots vosaltres.
I veuràs el teu nom allà posat
això.
I quedaràs en públic.
Sí, sí.
Que de moment la manta ho tapa, però...
sota la manta hi ha bastant grossa.
Sí, doncs era una nena que vivia en aquesta època. Era d'origen jueu, per tant el seu pare s'havia tingut de convertir per quedar-se a Barcelona. Era banquer, feia préstecs. I si hagués nascut, ara estaríem parlant d'una dona superdotada, d'una persona superdotada. En aquella època, però... van tenir d'acceptar la seva intel·ligència tan superior a la majoria de la gent, que van dir que era un miracle del seu sexe. O sigui, que totes les altres dones, normalment, eren curtetes. A més, hi havia una excepció, que era ella. Molt bé, el seu pare, tal com hem dit, era banquer. Ella va néixer a Barcelona, el 1594, i amb els jueus conversos, com hem dit, i des de molt petita va demostrar una intel·ligència extraordinària. Mira, als 4 anys ja llegia i escrivia perfectament. Als 7 dominava el català, el castellà, el llatí, el grec i l'hebreu. I als 12 va afegir, als 12 anys ja va afegir francès, italià, àrab i siríac. I als 17 podia llegir i escriure en 14 idiomes. Bé, molta gent deia que ella era dotada, però el seu pare presumia i deia: jo sóc ben conscient de les capacitats extraordinàries de la meva filla, Juliana, però he posat els mitjans jo, eh? Jo he posat els mitjans com banquer. Ella no podia entrar a la universitat, ni en broma, ni acostar-se a la porta. Per això jo he buscat professors de la universitat que vinguessin a casa. I els he pagat, i molt bé. La noia val molt, però els professors que he portat a casa també són els millors. I la nena, no us penseu, que ha estat estudiant cada dia de 10 a 12 hores seguides, que també és una explicació de per què està tan preparada. En aquella època, doncs el seu pare feia una feina una mica perillosa, que era deixar diners. Després la gent no els volia tornar, els hi semblava que era molta usura tornar els cèntims que els havien deixat, i quasi bé el doble de tant per cent. I no sé què va passar, que va tenir una baralla molt forta, molt forta, i la justícia va dir que havia estat implicat en un assassinat. O sigui, el van acusar d'assassí. I en aquella època anaven de pressa, eh? Vull dir, t'acusaven i anava la cosa molt de pressa. I ell que va fer, doncs, com que tampoc era tonto, doncs va agafar i se'n va anar a França. Allà, a França, la seva filla va continuar estudiant, eh? Filosofia, astronomia, física, música, dret canònic, òrgan, va aprendre a tocar l'òrgan, a tocar l'arpa, una quantitat de coses tremendes. I allà on estava ella residint, quan tenia 14 anys, era Avinyó. Allà manava el Sant Pare en aquell moment. Avinyó era del Sant Pare, allà tenia el puesto per anar a estiuejar, i era de la seva propietat. I el seu pare es va bellugar tant i tant i tant que va aconseguir reunir un equip de doctors de l'Església i deixar que la nena es pogués graduar amb doctora de lleis. I va treure un número super elevat i unes notes fantàstiques. El summa cum laude, que és la nota més gran, seria com excel·lent. Bé, tant va ser la seva fama al veure que era la primera doctora, la primera dona que arribava a aquest lloc, que va ser anomenada per tota Europa, tothom enronava, i tothom li va posar un títol, ja ho hem dit, Milagro de su sexo. O sigui, era un miracle. O sigui, allò que hem dit, que totes les altres dones eren curtetes i ell era un miracle, no era lo normal en el seu sexe. Bé, el seu pare, als 14 anys, 16, ja es va començar a amoïnar de que l'havia de col·locar. Si ell marxava, si ell no hi era en aquest món, l'havia de deixar amb un senyor. I li buscava un senyor gran i que la pogués mantenir i que la pogués cuidar. I ella, que, com hem dit, era molt intel·ligent i em sembla que de passada llesta, va dir: m'escapo d'un home que em té 10 o 12 hores estudiant i ara m'esclavitzaran amb un altre home. I què va fer? El que feien totes les dones intel·ligents en aquell moment, va dir: em fico en un convent. Quan es ficaven en un convent, es deia que havien sortit del segle, no havien sortit del temps o del carrer o de la gent o del món, deien del segle, la treien del segle, ja no existia, no havia existit mai. I això va decidir, va dir, entre un home corrent i vulgar i Déu, doncs m'estimo més estar al servei de Déu. I va entrar al convent. Allà de seguida se'n van adonar de la seva intel·ligència i de les coses que ella proposava i les coses que feia, i la van fer priora. Al cap de 3 anys, als 17, ja era priora. Però no es van conformar amb això, perquè per 3 vegades la van triar, sempre la triaven amb ella. No imaginaven una altra persona. Bé, si anem a la biblioteca de la Universitat de Barcelona, trobarem tots els llibres que ella va traduir de tots els idiomes, i trobarem tota la feina que va fer. I si entrem al Paraninf, trobarem 4 dones. Només hi han 4. La Mare de Déu, que, bueno, aquesta sí que és miracle de, i una excepció, la Mare de Déu. Trobarem a Isabel II, una reina que va donar cèntims per la universitat i va ajudar. I després trobarem a Santa Teresa de Jesús i a la nostra Juliana Morell, la primera doctora en lleis. Bé, estan allà totes duetes, totes dues es van casar amb Déu per escapar-se del món i sortir del segle i tenir futur. Si mirem aquí, veurem que ser doctora en aquell moment era molt difícil, per tothom, pels homes també. En aquella època implicava anys d'estudi de filosofia, teologia o dret. Havien de defensar una tesi en públic davant un tribunal d'erudits. Això també ho va fer ella. Va defensar a la reina Margarida. Dominar el llatí, que era la llengua acadèmica en aquell moment, havies d'explicar-ho tot en llatí. I rebre l'aprovació d'autoritats civils i eclesiàstiques. Ella va tenir la del Sant Pare, que la va apoyar. Tot això estava reservat exclusivament als homes. I com ja hem explicat una miqueta, com ho va aconseguir Juliana Morell? Perquè va rebre una educació privada, d'alt nivell, amb mestres particulars, perquè va estudiar 10 i 12 hores diàries, a més, i perquè als 12 anys ja defensava tesis de filosofia en públic, i als 14 havia defensat una tesi llatí a Avinyó davant un tribunal que era del Sant Pare, i per totes aquestes coses no van poder-li negar el seu títol, sum cum laude. I tot i que les universitats no acceptaven dones, l'Església en aquest cas li va reconèixer el grau de doctora en lleis. I bé, encara que ho repetim, per això se la considera la primera dona doctora de la història moderna, i si entreu a la Universitat de Barcelona la veureu allà. El doctorat de Juliana Morell és un precedent per totes nosaltres, per l'educació femenina, i mira, un símbol de talent intel·lectual de les dones, un cas estudiat com a exemple de geni precoç i que va superar totes i totes les barreres socials. I he esgotat aquesta nena, que ja no la fem treballar més.
Ja està, no, Ostres, quina història,
Jo m'imagino estudiar totes aquestes quantitats de coses, 10 i 12 hores diàries, que el seu pare, esclar, li havia portat professors molt ben preparats de la universitat. Ella no podia anar allà, doncs els feia venir a casa. I, esclar, això, el pare havia invertit molt.
Sí, estem parlant d'una època de fa, això, mig segle.
Sí.
Mig segle, mig mil·lenni, perdó.
Sí. Va morir el 1653.
Oh, ja.
Tenia el 53 d'aquest segle i el 6 de l'altre. 53 i 6, 59?
Sí,
va morir aquesta època, o sigui que va morir jove. Tot i dedicant-se a Déu, no li va...
No li van allargar.
No li va funcionar molt.
Molt bé, Marijum. Doncs, aviam la setmana que ve, què ens portes?
Bé, No? No sé si trobaré alguna perla més.
Aviam, aviam, segur que sí, segur que sí. Aquí t'esperem.
La buscaré.
Vinga, gràcies, bon dia.
Que tinguis bon dia.
Bon dia.
Perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo. I et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo pregunto si trobaré el gest correcte, o si sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. Sóc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.
Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Piera, El fil invisible.
Això ja està, sembla que això ja està.
Un espai per tu, amb reflexions, històries i música, molta música. El fil invisible, amb Víctor Mondéjar i Elisabet Vallès, perquè alguna cosa ens lliga més enllà de les nostres diferències. El dimarts a les 8, segueix-nos al fil.
T'agrada la música americana? Country music, western swing, bluegrass, southern rock... Music City, el teu espai de música americana, cada divendres a les 10 del vespre a Ràdio Piera, 91.3 FM, il·luminant la comarca de l'Anoia.
Bon diumenge, oients de Ràdio Piera. Soc la Cile de la Biblioteca i com cada setmana us porto les activitats que tenim preparades. Comencem demà, a 5:45 de la tarda, amb la xerrada Acompanyament a l'Educació Sexual, una activitat organitzada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de la Vila de Piera. Adreçada a famílies amb adolescents de 12 a 16 anys, anirà a càrrec de l'empresa DEP i serà un espai d'orientació per ajudar-nos a acompanyar els nostres fills i filles a afrontar situacions difícils i promoure la diversitat sexual. Per inscriure-us, podeu escriure a piera.educa@ajpiera.cat. Dimarts, a les 4 de la tarda, torna al taller de macramé amb el Banc del Temps, una activitat creativa per aprendre aquesta tècnica i crear peces fetes a mà pensada per a públic adult. Dimecres tenim doble proposta. A 5:45, els més petits podran gaudir d'Exploradors de Contes, una activitat per a nens i nenes de segon i tercer de primària, on comentarem àlbums il·lustrats llegits a casa i farem una petita manualitat. A 6:45 de la tarda arriba el club Lectures Sospitoses amb el pierenc Jordi Quintana. Parlarem de Tuya, una novel·la negra que ens endinsa en les aparences de la vida familiar i una trama de silencis, tensió i crim. Acabem la setmana el dijous a 6:45 de la tarda a Mar Jove, dinamitzada per Desconnecta, una activitat per a nois i noies de 5è de primària a 4 d'ESO, que combina la lectura i l'art, amb propostes creatives per expressar-se i experimentar amb diferents llenguatges artístics. I més enllà de les activitats, aquesta setmana també vull compartir una bona notícia. Aquest divendres passat va fer 2 anys que vam posar en marxa el projecte Piera Kilòmetre Zero, un projecte que va néixer aquí, a la biblioteca, i que continua ben viu i amb ganes de seguir creixent. Volem ser una porta d'entrada a la cultura, al patrimoni i al territori de Piera, a través de xerrades, rutes, activitats de descoberta, la recuperació de la memòria històrica i el fons de les lletres locals, sempre treballant colze a colze amb les entitats del poble. Tot això no hauria estat possible sense el Centre d'Estudis Piarencs. Un agraïment a l'Antoni Escudero i a totes les persones de l'entitat, i també a tots els que heu participat, perquè sense vosaltres Piera Kilòmetre Zero no tindria sentit. I dins d'aquesta celebració, aquest passat dijous al vespre vam poder escoltar en Ramon Vallès, un piarenc molt vinculat al món de l'aviació. En conversa amb el nostre director, Màrius Montmany i Alonso, ens va fer viatjar amb històries i anècdotes de la seva trajectòria com a comandant internacional. Volem donar les gràcies a tots dos per fer-nos passar una molt bona estona i també al públic assistent per acompanyar-nos. I si teniu qualsevol dubte o consulta, ens podeu escriure per WhatsApp al 608-917-98. Això és tot per avui. Molt bona setmana i fins diumenge que ve, aquí a Ràdio Piera.
A Ràdio Piera comença La música ets tu.